Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bona tarda, encenem la Linterna a COPE Catalunya i Andorra. Com sempre, rebin la salutació a la... Perdó, a la realització del Cito Ramírez i que us parla molt de gust, José Miguel Cruz. Avui, per ser divendres, tenim una linterna mogudeta perquè, ja sabeu, la darrera hora esportiva de que ens parlarà el Joan Batllori en uns minuts és que Messi confirma que o ha confirmat que es queda al Barça. En uns minuts Joan Batllori ens ampliarà tota aquesta informació, que és possiblement la notícia esportiva del dia, i per ser del jugador que es tracta és possiblement la notícia de la tarda en aquest cas. Però hi ha d'altres, i que tractarem aquí el programa, també força interessants. Per exemple, la vacuna, la famosa vacuna. Precisament ahir ja pràcticament la Unió Europea a Brussel·les deia o assegurava que podrà distribuir la vacuna de la farmacèutica AstraZeneca, que és la que està produint la vacuna d'Oxford, al novembre. Bé, sembla una mica precipitat, però per això, per parlar d'aquest tema, ho parlarem amb el Salvador Massip, que és investigador de la Universitat de Leicester i professor de Ciències de la Salut de la UOC, i sempre ens ho explica molt bé. I a més, aprofitarem per preguntar-li si aquesta vacuna, quan surti, sigui al novembre, sigui al desembre, sigui al gener, doncs si també servirà per a aquestes persones que s'han tornat a contagiar. Ja sabeu, per exemple, l'home de Hong Kong i d'altres persones que s'han tornat a contagiar amb una altra soca del coronavirus. Parlarem amb el Salvador i us explicarà tot molt bé, eh? I parlarem del reconeixement facial. Segurament heu tingut tots problemes amb el vostre mòbil i la mascareta a l'hora de desbloquejar el mòbil si teniu el reconeixement facial. Bé, aquesta tecnologia es pot aplicar a moltes coses, però realment és una tecnologia segura? Imagineu, amb una fotografia vostra, podríeu desbloquejar el mòbil o no? Si ho feu vosaltres, ho pot fer qualsevol persona. Per transmetre aquests dubtes, parlarem amb el Xavier Baró, que és investigador dels estudis d'informàtica i ho ens ho explicarà també molt bé. I parlarem de poesia. Ja sabeu que el divendres dediquem bona part del programa a parlar d'oci i poesia. D'entrada, d'oci i cultura, volia dir, de la cultura parlarem de poesia, que també està barrejada amb oci, perquè parlarem de la poesia als parcs, al cicle de la Diputació de Barcelona, que encara està en marxa. Els recitals en petit format als parcs naturals de la Diputació de Barcelona, que s'estenen durant tot l'any. Parlarem amb la Dafne Ferrer, que és coordinadora del programa de poesia als parcs de la Diputació de Barcelona. I tancarem una temporada més parlant de cinema. Tots els divendres tancarem parlant de cinema amb el nostre crític de cinema, Víctor Esquirol, que està al Festival de Venècia. Aprofitarem perquè ens parli com funciona, com va el Festival de Venècia, i que ens recomani les tres estrenes de la setmana aquí a la Linterna. Passen 3 minuts de les 7 de la tarda. Com sempre, comencem amb la informació de serveis. I el temps ens ho explica el Moisés Camuñas. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dissabte tornarem a comptar a Catalunya amb alguns intervals de núvols baixos al litoral i amb cels poc ennuvolats a la resta, mentre que ja de cara a la tarda tornarà la inestabilitat al Pirineu. Creixeran núvols d'evolució que podran deixar durant la segona meitat del dia alguns xàfecs i tempestes ocasionals. Pel que fa a les temperatures, les mínimes no variaran gaire, amb valors de 16 graus a Lleida, 17 a Girona, 19 a Tarragona i 20 graus a Barcelona, mentre que les temperatures diurnes tampoc canviaran molt, amb unes màximes que seran de 33 graus a Lleida, de 31 graus a Girona, de 28 a Tarragona i de 27 a Barcelona. Per últim, el vent bufarà demà de direcció variable, tot i que en predomini de la component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Ja sabeu que per continuar informats sempre ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, a Twitter, @cope_catalunya, a Instagram, copecatalunya, i a Facebook, facebook.com/copecatalunya, i que totes les xerrades que fem aquí al programa, ja ho sabeu, sempre les podreu tornar a sentir i recuperar a la web de la casa, www.cope.es. Hora de repassar el que ha donat a si l'actualitat d'aquest divendres, dia 4 de setembre del 2020, amb la Iolanda Bernal. Iolanda, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvinguda, com sempre, bon divendres. La Generalitat reforçarà l'atenció primària amb 127 milions d'euros anuals fins al 2022.
I de moment aquest any s'invertiran 46 milions d'euros i es contractaran gairebé 2.000 professionals. Tot plegat forma part d'un pla de reforç per poder donar una millor resposta davant la pandèmia. L'atenció primària ha estat i serà clau en els propers mesos. És qui fa les PCR, qui participa en els cribatges, qui haurà de donar suport a les escoles, i a tot això s'ha de sumar l'activitat habitual de l'hivern amb la campanya de la grip. Salut preveu un increment del 20% de l'activitat i per això l'atenció primària ha d'estar preparada. Alba Vergés, consellera de Salut.
Que és més necessari que mai posar en marxa aquest pla i dimensionar la primària. Cal dimensionar-la perquè preveiem, doncs això, un increment d'activitat en total, no?, en totes aquestes coses noves, més activitat que ja veníem, no?, arrossegant de temps enrere, més o menys un 20%, i això requereix d'un pla d'aquestes característiques.
Aquest pla el que busca és reforçar el paper dels metges, habilitar nous espais i dotar a l'atenció primària d'eines tecnològiques que li permetin adaptar-se millor als mesos que vindran.
Mentrestant, l'Ajuntament de Barcelona oferirà ajudes d'entre 200 i 475 euros al mes a famílies vulnerables.
Famílies, per exemple, que hagin quedat tocades per aquesta crisi del coronavirus. L'Ajuntament ha creat un fons d'emergència social amb 18 milions d'euros, amb el que es vol arribar a unes 12.000 famílies de la ciutat. Aquests diners es rebran a través de la targeta Barcelona Solidària, que és una targeta Moneder, i es pagarà de forma trimestral. Laura Pérez, regidora de Drets Socials, deixa clar que ningú no quedarà desemparat.
Això es suma als ajuts que s'han donat fins ara i que es poden seguir donant. Penseu que ara el que estem fent és compactar i arribar a famílies a les que ja sabem que tenen aquesta necessitat. Això no vol dir que algú demà perdi la feina d'una manera sobtada i es trobarà a les portes dels serveis socials tancades. Al contrari, o sigui, seguirem fent ajuts d'emergència vinculats des de serveis socials.
Per rebre aquestes ajudes, cal estar empadronat a Barcelona a 1 de gener del 2020 i haver estat usuari dels serveis socials fins al 30 de juny.
I Salut farà un cribatge porta a porta en alguns barris de Rubí.
Serà entre dilluns i dijous de la setmana que ve. L'objectiu és identificar contactes estrets que no s'hagin pogut localitzar telefònicament i també detectar asimptomàtics. S'ha decidit fer aquest cribatge perquè en algunes zones havia augmentat molt el nombre de positius. També es farà dilluns i dimarts un cribatge massiu a Sant Joan de les Abadeses, on en les darreres dues setmanes han aparegut 5 brots. I hem de dir que en les últimes hores Catalunya ha continuat en la banda alta pel que fa a nous contagis, 1.315 en les últimes 24 hores, 10 víctimes mortals i un risc de rebrot molt proper als 200 punts.
I seguim amb la notícia econòmica empresarial del dia. Potser la Generalitat seguirà amb atenció la possible fusió entre CaixaBank i Bankia.
Sí, una fusió que podria estar enllestida abans que acabi l'any i, com deies, que és la notícia econòmica de les últimes hores. El vicepresident Pere Aragonès ha dit que seria bo que la seu de CaixaBank tornés a Catalunya. Recordem que després del referèndum il·legal de l'1 d'octubre, la seu social es va traslladar a València. Aragonès també apunta que aquesta operació podria tenir inconvenients perquè redueix la competència entre entitats i això podria portar problemes de finançament en el futur.
Una concentració del mercat bancari en poques mans, doncs, podria portar problemes de menys competència en el sector i, per tant, més dificultats en el finançament. I, per tant, evidentment, també hi estarem atents en tots aquests aspectes.
Diu Aragonès que una possible fusió hauria de preservar la vinculació amb el teixit social i econòmic català i mantenir el màxim nombre de llocs de treball.
I el comitè d'empresa de Nissan esperançat amb la possible arribada d'un fabricant de bateries a la zona franca.
Sí, hi hauria un fabricant de bateries disposat a invertir 3.500 milions d'euros en els terrenys de la zona franca i instal·lar-se a partir del 2022. Això implicaria 3.000 llocs de feina directes i 18.000 d'indirectes. Per tant, els treballadors actuals podrien ser reubicats. Des de Nissan, el que diuen és que encara no tenen cap oferta ferma damunt de la taula, tot i que veuen positiu que hi hagi possibles inversors interessats.
I les universitats també es preparen per l'inici de curs.
I en el cas de la Universitat de Barcelona invertirà 2 milions d'euros en ordinadors i en adequar les aules perquè les classes es puguin fer amb garanties de seguretat. El rector Joan Elias ha avançat que serà un curs de docència mixta amb classes presencials sempre que es pugui, però en grups reduïts. Cada facultat tindrà autonomia per aplicar els seus propis protocols en funció del nombre d'alumnes que tinguin i dels espais. El rector Joan Elias explicava com s'ho farà, per exemple, la Facultat d'Economia i Empresa amb més de 10.000 alumnes en les seves instal·lacions.
La Facultat d'Economia i Empresa que és una setmana venen els DNIs per ells i l'altra setmana venen els DNIs senars. O que jo conec a matemàtiques. Bé, l'assignatura, he dit que la teoria es fa online i, en canvi, cada setmana volen veure els alumnes. Per tant, jo crec que l'alumne el que tindrà serà una part de docència online i una altra presencialitat.
La intenció és prioritzar les classes presencials en el primer curs de carrera, que és quan els estudiants acaben d'aterrar a la universitat. No es faran proves PCR ni es prendrà la temperatura. Sí que s'haurà de portar mascareta i s'apela, com en tots els casos, a la responsabilitat individual.
Iranda Bernal, moltíssimes gràcies.
A tu.
Que passeu una bona tarda i un millor cap de setmana.
Igualment. Bon cap de setmana a tothom.
Fins dilluns.
Fins dilluns.
L'actualitat esportiva, quan passen 10 minuts de les 7 de la tarda, amb la notícia del dia que ens explica el Joan Ballori. Com estàs? Molt bona tarda.
Hola, Cruz. Del dia o de l'any?
De l'any, bueno, sí, fins que acabi la temporada vinent, potser Messi es queda.
Messi es queda, sí, ho ha confirmat el propi Leo Messi a les 6 de la tarda en una entrevista que ha concedit al portal gol.com. I millor que jo, que expliqui al propi Messi per què ha decidit finalment quedar-se al Barça.
Me costó muchísimo llegar a tomar la decisión esa, por eso te digo que no viene del resultado de contra el Bayern. Viene a causa de un montón de cosas que vienen pasando. Siempre dije que yo quería terminar mi carrera acá, pero siempre dije que quería un proyecto ganador, que quería seguir ganando el título con el club y seguir agrandando la leyenda del club a nivel de título. Y la verdad que no, hace tiempo que no hay proyecto, no hay nada, se van haciendo malabar y van poniendo, tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Como dije antes, siempre pensé el bienestar de mi familia, el mío, del club, y siempre fue lo más importante. Cuando yo le comuniqué la decisión esta a mi mujer, a mi hijo, fue o asumirlo yo mismo, fue un drama bárbaro, llorando, mis hijos pidiéndome que no me vayan, que no se querían ni de Barcelona, que tienen su vida, sus amigos, su colegio, que no querían cambiar de colegio, pero yo miré un poco más allá y los últimos años que me queda lo quiero disfrutar y competir por ganar la Champions. Siempre fue lo que quise durante todos estos años, intentar de competir y luchar por ganarla. Después la podés ganar o no, porque la Champions es muy difícil, pero por lo menos competirla y lucharla y estar ahí, ¿no? Que no pase lo que nos pasó los últimos años, tanto en Roma, Liverpool o Múnich, con el Bayern ahora. Y bueno, todo eso hizo que me lleve a esta decisión que después no se lleva a cabo porque volvemos al principio. Yo pensaba, estamos seguros de que yo quedaba libre, que el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me iba o no, y ahora se agarran de que no lo hice antes del 10 de junio, cuando el 10 de junio todavía estábamos compitiendo por la liga en el medio de este lío del virus este de mierda y de todo lo que nos pasó, que se alteraron toda la fecha, y bueno, ese es el motivo por el cual voy a seguir en el club, porque él me dijo que la única manera que es de salir era pagar la cláusula, que eso es imposible, obviamente, y si no, ir a juicio. Y ir a juicio es una locura. Yo nunca iría a juicio contra el club al cual amo, al cual me dio todo, al cual me ayudó desde que llegué. El club de mi vida, tengo mi vida hecha en Barcelona. Crecí acá, lo viví todo, me dio todo, yo también di todo por este club y nunca jamás se me pasó por la cabeza terminar haciendo juicio al club para poder salir.
Doncs aquestes són, Cruz, les explicacions que el barcelonisme feia tants dies que estava esperant per part de Leo Messi. Hi havia una altra pregunta clara. Per què vas comunicar per Burofax que volies marxar?
No, el Burofax era hacerlo oficial de alguna manera, porque yo durante todo el año le venía diciendo al presidente que me quería ir, que había llegado el momento de que me parecía que tenía que buscar nuevas ilusiones, nuevo rumbo en mi carrera y que me quería ir. Y él todo el tiempo diciéndome, bueno, eso hablaremos, que no, que esto, que el otro. Y bueno, era como que siempre lo mismo, era por decirlo de alguna manera, que no me daban bola lo que le estaba diciendo. Entonces, mandar el Furufag era de alguna manera comunicarle y hacerle oficial al club que yo no iba a seguir en el club, que había quedado libre y que la opción del año que tenía opcional no le iba a usar y que me iba a ir. No era para ir en contra del club, ni mucho menos, ni hacer lío, simplemente era una manera de poderlo hacer oficial y que sepa el club que mi decisión estaba tomada.
Messi volia marxar, finalment es queda i la pregunta que es fan ara molts seguidors del Barça és si serà positiu per l'equip i pel club que Messi es quedi a contracor i quina serà la seva actitud a partir d'ara. Missatge de Messi pels barcelonistes.
No, como siempre, ¿no? Que yo voy a dar el máximo y que intentaremos dar el máximo para luchar por todos los objetivos y ojalá se dé y se pueda dedicar a toda esa gente que realmente lo pasó mal. Hoy yo recién hablaba de lo mal que lo pasé en el año y la verdad que es un poco hipócrita decir eso, ¿no? Con todo lo que está viviendo la gente, me refiero obviamente a lo deportivo, pero sí que hay gente que lo está pasando y lo pasó mal de verdad con esta situación del virus, gente que perdió familiares, que perdió muchas cosas y bueno, poder dar lo mejor para dedicarle a toda esa gente que hoy nos acompaña desde arriba y a sus familiares que están acá, que lo están pasando mal, que al final eso es lo más importante de todo, ¿no? Que podamos superar de una vez por todas la situación esta del virus y podamos volver a la vida normalmente como la teníamos anterior a todo esto.
Doncs Messi es queda aquesta temporada, a partir del mes de gener serà lliure per negociar el seu futur i al final de la temporada que ve veurem què passa. Si les coses van molt bé, igual decideix quedar-se i si no, pot marxar lliurement.
Ara estic expectatiu, a veure què passa amb l'equip, sobretot en el terreny esportiu, en el terreny de joc, quina serà l'actitud de Messi, suposo que com la de qualsevol professional, no? Però, ostres, no sé, és interessant, s'obre un període força interessant, eh? Sí. Bé, Joan Ballor, amb què seguim?
Doncs res, et remato dient que demà a les 10 de la nit, del matí, a les 10 del matí, l'Espanyol disputa el seu darrer partit de preparació per terres andaluses, serà contra l'Almeria, que en bàsquet estan en marxa les semifinals de la Lliga Catalana. Tenim al descans l'Andorra 39, Joventut 31, partits que es disputen al Palau Blaugrana. A 2:15 es disputarà el Manresa-Barça. I a la setena etapa del Tour de França ha estat una etapa accidentada amb caigudes. Victòria per Van Aert. Adam Yates continua liderant la General. Landa, Pogačar i Carapaz han perdut temps abans de l'arribada de l'alta muntanya.
Molt bé, Joan, doncs ens quedem amb aquesta notícia. Messi es queda a contracor, sempre, a Can Barça. Veurem què passa. Joan Ballori, moltíssimes gràcies.
Adéu, Cruz.
Cuida't, ja sabeu que aquesta informació serà ampliada en tots els serveis informatius esportius d'aquí de la casa, a COPE Catalunya i Andorra. De seguida parlem amb el Salvador Massí, investigador de la Universitat de Leicester i professor de Ciències de la Salut de la UOC, per parlar d'aquesta afirmació, agosarada o no, ara ens ho explicarà, sobre de la Unió Europea, que assegura que podrà distribuir la vacuna d'Oxford, que la fabrica la farmacèutica AstraZeneca, al novembre. De seguida parlem. Però abans us parlo de Leroy Merlin. ¿Desde cuándo viene necesitando mejoras tu casa? Y luego lo vas dejando, y otro año más sin hacerlas. Pues con Leroy Merlin este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Por ejemplo, muebles de lavabo para el baño modelos beta con un 10% de descuento solo hasta el 30 de septiembre, con precio y Leroy Merlin. Eso sí, este verano disfrutamos mejorando la casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Escuchas La Linterna de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
La reincorporación a las oficinas, ya veremos. Los colegios, las extraescolares, ya veremos. Los viajes de negocios, ya veremos. ¿Y tu coche? Tu coche. Disfrútalo durante un año y luego ya veremos. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año con una única cuota mensual y con seguro y mantenimiento incluidos. Consulta condiciones en volkswagen.es y luego ya veremos.
Volkswagen.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Nos habla la doctora Torrejón del Centro Médico Estético Estar Bene para orientarnos sobre cómo y qué tenemos que hacer para perder peso.
En este periodo del año son muchas las personas obesas que piensan en solucionar su problema de exceso de peso acudiendo a algún tratamiento quirúrgico, sobre todo el balón gástrico. ¿Qué puede aportarte este tratamiento? Seguramente la pérdida de los kilos que deseas, pero tienes que saber la alta reincidencia que tiene este procedimiento. Es decir, al no tratar las causas del exceso de peso, es muy frecuente que después de un tiempo el paciente recupere el peso perdido con algunos kilos más añadidos. Con esta técnica tampoco conseguirás perder la grasa de donde más lo necesitas y además, según el paciente, la pérdida de peso puede acompañarse de una importante relajación del tejido. Ahora me toca hablarte de eficacia, salud, calidad de vida y calidad de pérdida de peso. Todo esto junto con la pérdida de los kilos deseados, en el mismo tiempo puedes conseguirlo sin cirugía llamándonos al 93 414 36 31. Otros pacientes nuestros te contarán sus experiencias. Soy la doctora Torrejón.
El teléfono de la doctora Torrejón es el 93 414 3631. 93 414 3631.
I això de la vacuna és veritat que cada cop està més, més a prop. 9 minuts i arribem a 7:45 del vespre, però és que la Unió Europea ja diu o assegura que, si tot va bé, podria distribuir la vacuna, la d'Oxford, la que fabrica la farmacèutica AstraZeneca, al novembre. De fet, hi ha un contracte amb aquesta empresa que l'ha garantit 300 milions de dosis que es repartirien entre tots els països de la Unió Europea en proporció de la seva població. Per parlar d'aquest tema, tenim al telèfon el Salvador Massip, que és investigador de la Universitat de Leicester i professor de Ciències de la Salut de la UOC. Salvador, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Com sempre, gràcies per atendre's. Aquest anunci, jo m'he espantat, és a dir, és precipitat o no? Perquè si ho diu la Unió Europea, jo no tinc fe, però no sé, com ens ho hem de prendre, això?
Home, més fe que amb els xinesos i...
Sí, per això t'ho dic, per això t'ho dic.
Perquè, evidentment, com bé deies, tant Xina com Rússia s'han saltat unes quantes etapes per aprovar la vacuna, que sembla que no l'estan donant, tot i que, en teoria, ja la donen per bona. En realitat, el que estan fent és fer les proves, que és el que s'ha de fer. El que està dient la Unió Europea és que creu que la vacuna aquesta anglesa estarà en totes les proves fetes per més o menys cap a novembre, i llavors es podrà començar a distribuir una vacuna que ja s'està, de fet, s'està començant a produir. O sigui, s'ha començat a fabricar dosis de la vacuna per si de cas totes les proves surten bé i es pot tirar endavant.
Correcte. Aquesta és la vacuna d'Oxford que comentaven que fins i tot hi havia tanta fe que funcionaria bé que ja s'estava començant a produir, el qual era un risc econòmic, però si sortia bé, possiblement era tot un avantatge.
Exacte, efectivament. I això és el que faria, doncs, que la vacuna, si realment al novembre es pot aprovar, estaria ja a punt de distribuir perquè ja hi hauria dosis fetes. Però, clar, la xifra, l'edat aquesta que ha donat la Unió Europea és temptativa i és suposant que tot vagi bé. I és molt difícil de predir exactament si serà novembre, serà desembre, serà gener o quan serà exactament. Sí que sembla que està anant per bon camí, però també pot ser que quan es completi aquesta fase 3, que és la que estan fent ara, es vegi doncs, que no va tan bé com es pensava, llavors hagin d'allargar-ho més encara. Per tant, diguem que aquest mes de novembre que diuen és, diguéssim, el millor escenari possible, o sigui, si realment tot es compleix, si realment passen totes les proves, i si realment és així, crec que no hi haurà cap problema en dir que la vacuna és segura i suficientment eficaç com per distribuir-la a la gent.
Llavors, hem de tenir fe i confiança en que les normes que segueix la Unió Europea és que segueixen les passes de donar un producte, un medicament en aquest cas, una vacuna, segura.
Sí, en aquest cas no crec que hi hagi cap mena de problema. Les proves que s'estan seguint són les adequades, estem enmig d'aquestes últimes proves i no hi ha hagut cap intenció ni han dit res de donar la vacuna sense que hagi passat les proves, que és el que han dit els xinesos i els russos. Per tant, en aquest cas, crec que d'Europa ens podem fiar i quan s'aprovi aquesta vacuna ens la podem posar amb tota la tranquil·litat. El que passa és que hem de veure si serà realment el novembre o serà o no, o què passarà amb aquesta vacuna. Si tot va bé i tenim sort, doncs potser sí, al novembre començarem a donar-la. Però penseu també una altra cosa, aquesta és la vacuna anglesa i el govern de Londres ja s'ha reservat les primeres 90 milions de dosis. Això vol dir que es començarà a distribuir, però ja veurem quan arribarà a Espanya. Abans va a Anglaterra i després aquestes vacunes aniran a la Comunitat Europea i d'allà es redistribuiran. Per tant, no cantem victòria encara, no penseu que del desembre estem tots vacunats, perquè no serà així ni molt menys.
Però hi ha una cosa que em continua frapant de tot això, Salvador, i és la rapidesa. Sé que a nosaltres s'està fent molt llarg això de la pandèmia, però en termes científics això va com un coet.
Sí, sí, amb una velocitat espectacular. Penseu que les vacunes solen tardar, si tot va bé, 5-10 anys a passar totes les proves, i de fet hi ha vacunes que depèn de quin tipus de virus o quin tipus de microbi estiguis intentant bloquejar, no hi ha manera de fer-la. Pensem, per exemple, la vacuna de la sida encara no la tenim, i portem dècades i dècades. Aquesta ha anat bé perquè s'ha ajuntat tots els factors, no? Per un costat, hi ha hagut una inversió increïble de diners i de recursos humans que no havíem tingut mai abans, i això ha fet que totes les proves, diguéssim, preclíniques, les d'abans de començar a donar a la gent, s'han fet molt més ràpides del que es fan normalment, precisament perquè havíem molt més recursos. I després hem tingut la sort, doncs, que aquest virus sembla que és un virus bastant estable i bastant, en teoria, fàcil de fer una vacuna contra ell. I això també ens ha permès, doncs, anar més ràpid i tenir la sort que de seguida els primers candidats que s'estan provant ja estan donant resultats positius. Per tant, sí, sens dubte és una fita a nivell científic i també hem tingut una mica de sort, diguéssim.
I ara que parlaves precisament de l'estabilitat del virus, que muta poc, fa no res vèiem que teníem un recontagiat per una cepa que semblava que era completament nova, no? Era l'home de Hong Kong que s'ha tornat a recontagiar amb un nou virus.
Sí, no és... O sigui, és
la pregunta seria si la vacuna, per exemple, serviria per aquesta mateixa soca.
Sí, serviria tant per la inicial com per la que tenim ara. Perquè, com deies tu abans, aquest virus canvia molt poc. Tots els virus canvien, o sigui, no hi ha cap virus que estigui 100% estable, però aquest canvia poquíssim. I els canvis que s'han vist fins ara sembla que no estan afectant molt la manera que té aquest virus d'infectar o la letalitat d'aquest virus. Per tant, són canvis minúsculs i que, a més, no sembla que afectin la part del virus que es fa servir per les vacunes. Compareu-ho, per exemple, amb el virus de la grip, que sabem que cada any canvia, i aquest és molt diferent. Sembla que en aquest cas no és així, i malgrat els canvis que veiem són prou... petits com perquè les vacunes funcionen igual.
Però suficientment petits perquè puguis recontagiar una persona que en principi s'havia curat d'una altra soca.
Aquesta és una molt bona pregunta. Com va ser recontagiar i per què s'ha recontagiat aquesta persona? I això és una resposta que encara no tenim. Sembla que la primera volta d'infecció va donar anticossos, com hauria d'haver donat. Aquests anticossos t'haurien de protegir contra la segona infecció. Però en aquest cas, i és un cas no únic, perquè sembla que pot haver-hi hagut altres reinfeccions, però no és ni molt menys sembla que sigui el cas habitual, el que passa és que sembla que amb aquesta segona infecció els anticossos que hi havia van frenar el virus i aquest malalt no va tenir símptomes, perquè la segona infecció va ser sense símptomes. És a dir, podria ser que aquests anticossos haguessin funcionat, potser no tant com haurien d'agradaria, d'intentar, o sigui, de fer que el virus ni tan sols entrés, els multipliqués, però sí suficient com per fer que no donés els símptomes de malaltia. El que podria ser és que anéssim una mica cap aquí, no que la primera infecció ens donés una certa protecció, i si ens reinfectem, doncs ens donés una versió lleu, com un refredat, una cosa així. Amb això ja estaria bé, ja, perquè llavors tot el risc de mortalitat o de casos greus ja desapareixeria a partir de la primera infecció.
Estem parlant de novembre, d'aquí 2 mesos i mig, posa-li 3 mesos. Salvador, ja per acabar, estem veient la llum al final del túnel?
Sí, 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 jo crec que l'estem començant a veure. Crec que el túnel encara és llarg, jo crec que el veurem al llarg de tot el 2021 encara aquest túnel, però crec que hi ha esperances i s'ha de ser positiu i estan en tot de moment, tal com toquem fusta, tal com està previst, i esperem que continuï així.
Doncs Salvador Massip, professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, investigador a la Universitat de Leicester, gràcies un cop més per atendre la nostra trucada quan es requerim per parlar de tot això.
Un plaer, fins la propera.
Una abraçada, Salvador.
Que vagi bé.
Doncs ja heu sentit la xerrada que hem tingut amb el Salvador ara mateix. Sembla que veiem la llum al final del túnel. És cert que cada cop està més a prop, ara. Paciència, paciència, i sobretot prudència. Bé, de seguida parlarem de reconeixement facial, de la seguretat d'aquesta tecnologia, que ara es veu dificultada perquè portes la mascareta. Tens un problema quan has de desbloquejar el mòbil, quan el mòbil t'ha de reconèixer la cara. El cas és que heu provat si podeu desbloquejar el mòbil amb una fotografia vostra. De seguida parlarem de la seguretat d'aquesta mesura amb el Xavier Baró, que és investigador dels estudis d'informàtica de la UOC. Però abans de tot això us parlo de Securitas Direct. Porque últimamente se han incrementado las noticias de ocupaciones en domicilios privados. Así que es por ello que quiero daros una solución eficaz para evitarlas. Instalar la alarma de Securitas Direct. ¿Por qué? Porque si alguien intenta ocupar tu casa, la alarma de Securitas Direct es capaz de detectar al intruso, avisar a la policía en segundos y así poder evitar la ocupación. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Súmate al gas propano de Repsol, la energía eficiente perfecta para tu hogar y para tu ahorro. Porque ahora al darte de alta te regalamos 250 euros. Contrata nuestro depósito de gas propano y cuenta con una energía con alto poder calorífico que da respuesta a las necesidades de tu día a día y que además es respetuosa con el medio ambiente. Empieza a disfrutar de todas sus ventajas y benefíciate de esta oferta. Llámanos al 900-321-900 o entra en Repsol.es.
Reconeixement facial quan ja hem tocat o passem un minut a 7:45 del vespre quan el PIN de seguretat del teu mòbil ets tu. Bé, les mascaretes són un problema per tot això, per tota aquesta tecnologia, però tot això va molt més enllà. Tenim al telèfon el Xavier Baró, que és investigador dels estudis d'informàtica i telecomunicació de la UOC. Xavier, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut. Aquesta tecnologia fins on la podem tolerar? Fins on és segura i fins on hem de començar a sospitar?
Bé, aquesta tecnologia, com totes les altres, l'hem d'utilitzar perquè nosaltres creiem que ens pot ser útil. Hem de tenir en compte que són dades biomètriques i que, com tota dada personal, hem de tenir cura a qui la donem i per què la donem. En principi, l'exemple que posaves del nostre telèfon mòbil no és un problema, perquè les nostres dades es queden en el telèfon, en principi. I, per tant, no les estem cedint a ningú. Un altre tema és la seguretat. Fa molts anys que s'utilitza per desbloquejar telèfons mòbils. En tecnologies actuals, per exemple, iPhone i aquest tipus de gamma alta, funciona molt bé, però és una tecnologia que fins fa pocs anys, segons com s'utilitzava, deixava desbloquejar el telèfon mostrant simplement una foto. Llavors, tenint en compte que els nostres telèfons hi tenim tota la nostra vida, hem de tenir cura.
Clar, això ha de ser... hem de tenir cuidado. Però som prou prudents amb això?
Jo crec que no. Però, per sort, la majoria de coses que fem servir a nivell dispositius domèstics, les dades no haurien d'anar més enllà del nostre dispositiu. Per tant, a menys que ens el puguin robar o que el puguem perdre, no és tan crític com altres tipus d'aplicacions.
Després, amb què més podem aplicar el reconeixement facial? Per exemple, l'Estat, la policia o organismes poden aprofitar-se de tota aquesta tecnologia?
Bé, ja s'utilitza. De fet, a l'aeroport del Prat hi ha una entrada on se'ns verifica, si volem, directament amb el passaport, una màquina automàtica, i es fa reconeixement facial. Als Estats Units fa molts anys que aquí havia viatjat allà. Quan entres hi ha unes guixetes on bàsicament et fan un reconeixement facial i d'altres tipus de dades biomètriques. Sí que la policia ho fa servir des de fa molts anys.
En qüestions de seguretat ja ho tenim a sobre. I en qüestions comercials, en quines aplicacions es podria aplicar tot això del reconeixement facial?
On s'ha aplicat moltíssim i també des de fa molts anys és el tema dels àlbums de fotos. Per exemple, en Facebook, quan nosaltres tenim un àlbum de fotos i ens diu aquesta persona potser és aquest amic teu, això al final és reconeixement facial. Ens ajuda pel fet de que podem etiquetar els amics que surten una foto i així ells veuen que l'has publicat. Ens pot servir per buscar, per exemple, les fotografies on surt el meu pare dels últims 3 anys, coses d'aquest estil, però també serveix, si això ho cedim a algú altre, perquè puguin ràpidament saber totes les fotos on nosaltres sortim i potser no ens interessa, per exemple, una entrevista de feina.
Xavier Baró, investigador dels estudis d'informàtica, multimèdia i telecomunicació de la UOC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Tal com deia el Xavier, recordeu, tota la vida, tota la nostra vida, bàsicament, avui en dia, sobretot dades de feina, dades, tot, absolutament tot ho tenim al mòbil. Coses importants, imatges, fotografies, dades bancàries, ho tenim pràcticament tot. Per això, una seguretat és important dins d'aquests aparells mòbils. I a vegades el reconeixement facial no sé si és la millor de totes. Insisteixo, com deia el Xavier, com una fotografia, poden desbloquejar el mòbil. Això és una de les coses que haurien de poder mirar, eh? De seguida ja parlarem d'oci, d'oci cultura. És una barreja d'oci cultura, el cicle poesia als parcs, que durant tot aquest mes, tot el que queda d'any, doncs es podrà gaudir als parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Són recitals de poesia en petit format. De seguida ho parlarem amb la seva coordinadora, la coordinadora del programa Poesia als Parcs de la Diputació, la Dafne Ferrer. Farem aquella linterna, però abans vull enviar un missatge dels amics de Pinter. En estos momentos difíciles para la economía, si clientes, proveedores y la sociedad se une, lo superaremos. Todo el equipo de Pinter estamos implicados para conseguirlo, así que cuidémonos. Te lo dice un amigo, Carlos de Pinter.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
COPE Cataluña y Andorra.
Ets més de 4-3-3 o de 4-4-2? Fitxaries l'estrella de l'equip rival per guanyar la Lliga? Demostra que ets el millor míster amb el fantasy de Mundo Deportivo. Dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Hi ha molts premis en joc. Descarrega't l'app de míster o registra't a mister.mundodeportivo.com. El millor mànager de futbol. Estàs preparat, míster?
Hablamos con nuestros amigos de Área Jurídica Global sobre la ley que cancela las deudas en toda Europa. ¿Qué es la ley de la segunda oportunidad?
La ley de segunda oportunidad es una normativa europea que obliga a los bancos a refinanciar las deudas a familias y autónomos a una cuota que sí puedan pagar. Y si los bancos no aceptan, se cancelan las deudas legalmente por ley. No es broma, es ley de segunda oportunidad.
Llama e infórmate al 900-901-716. Cancelan tus deudas por ley. Área Jurídica Global, 900-901-716. Llama gratis.
Hipoyagán, Hipoyagán, todo para el hogar. Sofás, colchones, armarios, comedores, dormitorios, muebles auxiliares, muebles de jardín, textil hogar, menaje, lámparas, todo para el hogar en Hipoyagán. Gran exposición. ¿Y a qué precios? Precios imposibles de mejorar. Aproveche ahora nuestras ofertas y pague a 12 meses sin intereses.
Hipoyagán, todo para el hogar. Hipoyagán, en Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès, hipoyagán.com. Hipoyagán.
Te pido que retrocedas a inicios de este año y que recuerdes las ilusiones y proyectos que tenías. Si todavía puedes ponerlos en marcha, no lo dudes. Y si nosotros podemos ayudarte, no dejes de llamarnos al 93 414 36 31 y pedir una visita informativa personalmente conmigo y sin coste para ti. Soy la doctora Torrejón.
Als parcs. Parlem d'oci. Si teniu pensat sortir aquest cap de setmana i no és a la platja, doncs podeu, una bona proposta és apropar-te a qualsevol dels parcs naturals, en aquest cas de la Diputació de Barcelona, on es fa el cicle Poesia als Parcs, Lletres i Paisatges. Per parlar d'aquest nou cicle, d'aquest nou esdeveniment, tenim el telèfon a la Dafne Ferrer, que és coordinadora del programa Poesia al Parc, als Parcs, perdó, de la Diputació de Barcelona. Dafne, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com va anar a Cerdanya? A Sardenya, perdó.
Molt bé, va ser dos dies de recitals i pues, molt bé, molt èxit de convocatòries. Són recitals així de petit format, tot i així, i tota la situació de pandèmia que vivim pues, va haver-hi un bon aforament.
El cas és que d'on surt la idea de fer aquest cicle, de començar aquests cicles de poesia als parcs?
Bé, això es remunta a l'any 2005, per tant, ara ja portem 15 edicions de programes, i n'és d'un programa cultural més gran que es porta a terme des de la xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, que es diu El Viu al Parc, que consisteix en un seguit d'actes culturals i educatius, també, per la ciutadania en general i per als visitants dels parcs naturals de la xarxa. Aleshores, aquest programa va anar cobrant entitat per si mateix i es va pensar doncs, de fer un cicle dedicat exclusivament a recitals de caire poètico-musical.
Ho escolliu d'alguna manera? Perquè suposo que després que ja teniu aquesta experiència de 15 anys llargs, de 15 edicions, suposo que ja ho teniu molt ben organitzat, tot això.
Bueno, sí, organitzat està. També comptem amb una empresa externa, que és la que porta la gestió del dia a dia, de contractació dels poetes, d'organització del programa de recitals, però bueno, sí, entre ells i nosaltres pues, ho tenim bastant apamat. Ara ens hem trobat doncs, la situació sobrevinguda del Covid, que ens ha fet reinventar-nos i adaptar-nos. Alguns dels recitals, de fet, no s'han pogut fer en format presencial i s'han hagut de gravar i fer en format que estan disponibles a través de la pàgina del programa i del canal de YouTube. Però sí, pues, anem fent.
El pròxim serà el 20 de setembre. El 20 de setembre a la Serra del Montsant, no? El Parc Natural de la Serra del Montsant.
Exacte, sí, el Parc Natural. Que aquest, precisament, aquest parc no és de la xarxa de parcs, és un parc que és de la Generalitat de Catalunya, però històricament hem anat allà a fer els recitals i doncs, s'ha volgut, amb la voluntat sempre de fer arribar el programa com més enllà possible, millor.
Tenim el Montsant, l'Alt Pirineu, el Castell de Montesquí, sí, el sí. Foix, Collserola, sí. La Garraf, la Serrada del sí. Litoral... Qui vulgui assistir, com ho ha de fer? Primer, són gratuïts?
Són tots gratuïts, sí, són tots gratuïts. I bé, en principi, nosaltres posem tota la informació a la pàgina web de la Diputació de Barcelona, la xarxa de parcs, programa Poesia als Parcs i Altres i Paisatges, i després també fem molta difusió a través de les xarxes socials. Fins al moment no es demanava cap tipus d'inscripció prèvia, perquè, bueno, són recitals de petit format i no assisteix molta gent. Doncs, bueno, en alguna ocasió hem tingut algun recital molt destacat i sí, hem pogut ajuntar fins a 150 persones, però en general, com es fan en espais oberts, no hi ha límit d'aforament i poden assistir qui vulgui. Qui s'enteri de la informació doncs pot acudir. Això sí, aquest any, per tot el tema del Covid, sí que ens hem de reformular doncs, aquest criteri de limitació d'aforament i tot, i ja anirem informant puntualment a través de les xarxes socials i de la pàgina web del programa.
Dafne Ferrer, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres.
Bueno, de res, a vosaltres, per fer-nos difusió.
Sempre un plaer. Una abraçada forta, Dafne.
Una abraçada. Adéu, bona tarda.
Ja sabeu que el pròxim concert, el pròxim recital serà al Parc Natural de la Serra del Montsant aquest diumenge dia 20, bueno, el proper diumenge dia 20 de setembre, a les 12 del migdia, després el 3 d'octubre al Parc Natural de l'Alt Pirineu i el 17 d'octubre al Parc del Castell de Montesquí. Estarà tot l'octubre i pràcticament el novembre. Tot això acaba el dia 7 de novembre, al Parc de la Serralada de Marina, el dissabte, dia 7 de novembre. Si entreu a la pàgina de la Diputació de Barcelona, o més, poseu al buscador Poesia als Parcs, si us interessa, doncs és un bon què per fer una petita escapada als parcs, gaudir de la natura i gaudir de la cultura, que a vegades la poesia és un d'aquells temes que dius sí, m'agrada, no m'agrada. És d'aquells temes difícils també, a vegades, eh? Però bé, soci cultura que sempre, sempre, sempre està molt bé. En uns moments parlarem de cinema. Parlarem de cinema amb el Víctor Esquirol, que una temporada més suma aquí a l'equip de la Linterna Catalunya per tots els divendres donar-nos doncs, la crítica dels festivals on vagi i aconsellar-nos les pel·lícules per gaudir-ne. De seguida parlem amb ell aquí, a la Linterna, a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Arnold Schwarzenegger ha vuelto. Y se avecina tormenta. Ejecutor.
¿Qué vas a hacer?
Acabar con ellos.
Y Comando. Dos de Schwarzenegger. El domingo por la noche en 13.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay. Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua, se va a pagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
En el Corte Inglés queremos ayudarte para que tu vuelta sea mucho más fácil. Con ofertas como un 20% de descuento en una selección de marcas de moda mujer como Mirto, Sprit y Gerald Darrell. Y hasta el 13 de septiembre con miles de ideas más en hogar, belleza, tecnología, para hacer tu vuelta mucho más fácil. Todo en el Corte Inglés.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanle ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Temporada més, els divendres, parlarem de cinema, segurament, probablement, sense cap mena de dubte, amb el millor crític de cinema de tots els temps, els passats, els presents i els futurs. Víctor Esquirol, bona tarda.
Què tal, Cruz? Una temporada més, eh?
Doncs jo...
No sé quantes en portem.
Home, mínim 3, no? Mínim 3, 4, si comptem la nit, podíem parlar de 9 temporades.
Mira. Mira, ho comprovaré després amb calma, però és fàcil, ho tinc gravat a foc. L'any en què es va estrenar Skyfall, la pel·lícula de James Bond,
sí.
Crec que va ser quan vam debutar, perquè ho recordo com una de les primeres sessions bèsties amb tu. Així que després ja et dic, amb la calma recupero la data, no, de Skyfall i llavors sabrem quants anys portem aguantant-nos mútuament.
Bé, no, de fet, et diré una cosa, que ara, sí. Precisament d'aquí res, James sí. Bond estrena pel·li també, no?
Això sembla, no? Però això dèiem tots a l'abril, no? I encara seguim esperant. Evidentment, estem, seguim condicionats, no?, malauradament pel coronavirus, sembla que sí, no?, que s'apropa la tan desitjada data d'estrena d'aquesta pel·lícula atrasada, no?, de ajornada de James Bond. Creu els dits. És com els grans fitxatges del Barça, Cruz. Fins que no els veig signar amb la camisa del Barça, no m'ho crec. És a dir, fins que no entri a la sala de cinema a veure la nova pel·lícula de James Bond, no em creuré que s'estrenarà.
Bé, doncs, d'entrada, benvingut un cop més a la Linterna. Moltíssimes gràcies, Víctor. I comencem forts perquè estàs a Venècia, el Festival de Venècia. Com ha començat el festival?
Ha començat fluixot, he de dir. A veure, ja ho sabem tots, estem en un any de circumstàncies i, evidentment, la indústria cinematogràfica se'n ressenteix. He de dir que això també es nota a nivell de cinema d'autor, no? Que no és una indústria que estigui al marge del món real. Ja s'ha vist, per aquest any, tant pel Festival de Cannes com per aquest any, com per aquesta edició del Festival de Venècia, s'esperaven grans títols del cinema d'autor. Sabíem que grans autors havien acabat pel·lícules que estaven a punt de ser presentades als festivals, però sembla ser que molts d'aquests autors prefereixen esperar-se un any amb la confiança que la situació hagi millorat i la situació estigui més propícia per presentar les seves pel·lícules. Quin resultat tenim de moment? Doncs, com he dit abans, un Venècia que de moment és molt de circumstàncies. Estem veient pel·lícules, estem tornat a una sala de cinema, tornat a un festival de cinema, cosa que és motiu de celebració, però, ja et dic que de moment les pel·lícules deixen una mica del que desitjar. Ja em coneixes, intento ser sempre optimista, i repeteixo que apenas acaba de començar el festival, apenas portem 3 dies, falta encara molt festival, i suposo que parlarem la setmana que ve, i suposo que la setmana que ve ja podré fer un balanç més encara allà al festival.
Molt bé, doncs hem començat per aquí, perquè avui no tindrem concurs, així que anirem ja directament a les pel·lícules després de conèixer com està el Festival de Venècia. Amb què vols començar la temporada?
Mira, reprenem les estrenes de la cartellera, perquè la cartellera torna a donar senyals de vida, més enllà de la magistral, de la magnífica Tenet, de Christopher Nolan. Recuperem la dinàmica d'estrenes de la setmana i comencem per Les Niñas.
A ver si conseguimos que esto suene como un coro de verdad.
1, 2, 3 y...
Doncs escolta'm una cosa, veient el tràiler m'ha semblat una pel·li prou potable, eh?
Sí, no, és realment una bona pel·lícula, eh? És la flamantíssima guanyadora de la Biznaga d'Oro en el Festival de Màlaga, el premi a la millor pel·lícula. És una pel·lícula que, de fet, ja vam poder veure en l'última Berlinale, en l'últim festival de cinema de Berlín, és a dir, en l'últim gran festival que es va poder celebrar abans de l'esclat de la crisi del coronavirus. Mm. I realment és una pel·lícula que, tot i arribar en un moment històric, podria dir, en què el cinema espanyol en els últims anys ens ha donat moltes d'aquestes pel·lícules, m'estic referint a aquestes pel·lícules en les que una mirada, sobretot, especialment, o normalment d'una directora femenina, d'una directora dona, ens retrata, no?, aquesta etapa de creixement d'una protagonista femenina. Venim de l'estiu 1993, per exemple, venim de moltes pel·lícules que ens han fet fortuna, no?, en aquesta temàtica. Les Niñas segueix aquest camí, no? És una pel·lícula que ens porta a Zaragoza, a l'any 1992, no?, on una nena, doncs, descobreix a relacionar-se, una nena d'11 anys, descobreix a relacionar-se social i biològicament amb el món que l'envolta. És una pel·lícula portada amb sensibilitat, és una pel·lícula que no ensopega, que al revés, encerta molt en aquest retrat generacional, i és una pel·lícula que funciona tant en el punt nostàlgic com en el punt del retrat de la feminitat en els anys 90.
Bé, seria la primera pel·lícula amb la que comencem, que no està gens malament, eh? Amb què vols continuar?
No, està realment bé.
No. Sí. I amb què vols continuar?
Vull continuar amb Temblores.
Quiero que reflexione en lo primero que le venga a la mente las palabras que le voy a decir. Amor.
Familia.
Dios.
Padre.
Veient el tràiler, Víctor...
Quines conclusions treus?
Estem davant d'una d'aquelles pel·lis drama que et fan remoure una mica el cervell, eh?
Una mica, sí.
M'ha semblat espessa. El tràiler m'ha semblat espès. Espès, m'ha semblat.
No, a veure, sí, pot donar aquesta sensació, però t'asseguro que la pel·lícula es gaudeix es gaudeix per dir-ho, o es pateix amb molta facilitat. I dic es pateix perquè realment és un drama. És la nova pel·lícula del Jairo Bustamante, un autor, un director, un cineasta de Guatemala, que precisament ens vol parlar de la realitat social en el seu país natal, repeteixo, a Guatemala. És un drama molt, molt colpidor, però portat amb una elegància en la posada en escena i amb una sobrietat a nivell emocional que realment fan d'allò d'aquesta pel·lícula una experiència molt, molt memorable.
Molt bé, i mira, els darrers minuts per la tercera pel·lícula. Avui estàs clavant el temps.
Hosti, no em reconec a mi mateix, com diria el Joan Laporta. La tercera pel·lícula és Atlant Imagine.
Sí, el meu amic és el Wang Bicheng.
Bé, després de veure el tràiler, no sé exactament què dir-te.
Recompóngase vostè.
No, és que m'he quedat una mica amb el tràiler, una mica que no sabia exactament què pensar d'aquesta pel·lícula.
M'he anat fixant que, sense voler-ho, t'he dissenyat avui un recorregut més i més i més cultureta, no?
Sí.
He començat amb una pel·lícula espanyola, bé, fins aquí bé, hem seguit amb una pel·lícula de Guatemala de l'any 2019, i ara acabem amb una pel·lícula de Singapur, de l'any 2018, que va guanyar... No, però no et riguis, és veritat. Sí, és una pel·lícula del Yao Siu Hua, és una pel·lícula que l'any 2018 va guanyar en el molt prestigiós Festival de Cinema de Locarno, i és un thriller detectivesc com no has vist mai. Per què? Perquè segurament no hauràs vist mai una pel·lícula de Singapur, i efectivament una pel·lícula de Singapur no es comporta igual que una pel·lícula americana.
No, evidentment.
És una pel·lícula, Land Imagine, que ens parla sobre la desaparició d'un treballador d'una construcció, d'un treballador xinès d'una construcció que s'està duent a terme a Singapur, no? I és, doncs, evidentment, la investigació d'un detectiu per intentar trobar aquest treballador desaparegut. És una pel·lícula en el qual el thriller detectivesc va evolucionant mica en mica cap a un thriller més oníric, més surrealista, i acaba instal·lat, repeteixo, en una espècie de malson o de mal viatge que també a nivell sensorial és molt, però que molt estimulant.
Doncs Víctor Esquirol, un cop més, benvingut a la Linterna, moltes gràcies per les teves crítiques i que gaudeixis el Festival de Venècia.
Sí, senyor, aquí estaré una setmana més i repeteixo el que he dit abans, quan parlem la setmana que ve sí que podré fer un balanç més seriós d'aquest festival.
Una abraçada forta, Víctor, gràcies.
Igualment, Cruz, cuida't.
Després de les novetats de cinema, doncs, tanquem la paradeta per avui. Ja sabeu, recordeu i recordar-vos que la Linterna continua encesa aquí a COPE Catalunya i Andorra amb l'Àngel Espósito i l'anàlisi de tota l'actualitat de la jornada. Per la nostra part, sabeu que podeu continuar informats al minut a les nostres xarxes, Twitter, @cope_catalunya, Instagram, COPE Catalunya, i a Facebook, facebook.com/copecatalunya, i que totes les xerrades les podeu recuperar a la web de la casa, www.cope.es. Que acabin de passar una bona tarda i un millor cap de setmana.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.